La setmana passada, el Fons Monetari Internacional va preveure un panorama econòmic mundial incert, volàtil, delicat, i va arribar a fer aquella afirmació que us explicàvem de el pitjor està per venir. Aquesta va ser la frase que va fer servir el Fons Monetari Internacional per definir, d'una banda, la situació econòmica en la qual ens trobem i, sobretot, l'escenari de futur més o menys immediat que preveu el Fons Monetari Internacional. Estem en un moment en què, més enllà dels nostres números, de la nostra economia, el que us hem estat explicant cada dia, amb aquesta inflació, 8,9%, etcètera, i al marge de tot això, si fem una lectura més global, ens adonem que els Estats Units ja fa un parell de mesos que arrossega un PIB en negatiu. La principal economia europea, que és l'Alemanya, s'estancarà aquest pròxim any, entrarà en recessió. La italiana, que és l'altra economia, una altra de les economies europees importants, tampoc avança bé. El tercer pol, el tercer motor econòmic del país, que és la Xina, del país del món, que és la Xina, no va. Està una mica gripat, diguem-ho d'aquesta manera, entre d'altres motius per la manera en com el govern xinès ha decidit seguir gestionant la Covid amb aquests confinaments massius. Bàsicament, molta gent confinada vol dir empreses que no van. Empreses que no van vol dir que no produeixen, i si la principal fàbrica del món és la Xina, doncs, evidentment, això s'acaba notant a tot arreu. Segurament per aquesta conjuntura, deia l'FMI, el pitjor està per venir. Avui volíem anar una mica més enllà d'aquesta frase una mica tènebre, una mica lúgubre, per acabar d'entendre exactament on ens trobem i a què es refereix l'FMI quan diu el pitjor encara ha de venir. En Josep Soler és el director general de l'Institut d'Estudis Financers. Senyor Soler, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos avui al matí. Quan l'FMI deia el pitjor està per venir, a què es referia?
Home, es refereix que els indicadors econòmics tenen una tendència negativa en aquests moments, clarament. No hem arribat a un punt que puguem dir que els elements o alguns elements de recuperació es poden trobar, doncs, a relatiu curt termini. Per tant, és cert, les perspectives, les indicacions que ens dona la conjuntura són de que anirem a pitjor. El que passa és que no sabem quan pitjor, és a dir, si aquesta recessió serà molt important o serà senzillament un punt del cicle, doncs, cap avall, i tampoc coneixem si totes les mesures que s'estan prenent per precisament intentar frenar aquestes perspectives negatives funcionaran o no.
En el cas de les xifres espanyoles, per exemple, les últimes que han anat sortint, segurament contrastaven, perquè van aparèixer pocs dies abans, diguem-ne, d'aquesta roda de premsa del Fons Monetari Internacional, i venien a dir-nos, escolta'm, que tampoc estem tan malament, no? Nosaltres, llavors, sorprèn, diguem-ne, que l'FMI hagi dibuixat aquest escenari global i que, en canvi, les xifres, quan el govern espanyol les dona, malgrat que les hagin anat revisant, no?, d'alguna manera a la baixa, o que d'altres organismes com el Banc d'Espanya potser no siguin tan optimistes, ens diguin, mira, doncs aquest 2022 encara tirarem i el 23 tirarem menys, però tampoc serà un drama.
És que és així. Sembla que la caiguda de l'economia, doncs, serà menor a una economia com l'espanyola que amb altres economies mundials, no? Això és un primer element. Segon, anem una mica més retreçats amb el cicle i estem visquent encara un moment de creixement, un moment que, si analitzem les dades d'avui, la situació no és dolenta o no és tan dolenta, però sí que és cert que amb una situació d'inflació molt elevada i coneixent com coneixem que l'única solució per intentar frenar la inflació és la pujada de tipus d'interès, o la més important mesura per frenar la inflació és la pujada de tipus d'interès, aquesta mesura, inevitablement, com a segon efecte, té una caiguda de l'activitat econòmica. Quant forta serà aquesta caiguda de l'activitat econòmica? Lograrem o no buscar un equilibri entre reducció d'inflació i caiguda de l'activitat econòmica no ho sabem. Hi ha elements positius, és a dir, parlem sincerament, si veiem senzillament els indicadors econòmics que en aquests moments tenim i el que pot ser l'any que ve, hauríem de o tenim que ser força negatius. Ara hi ha bastants elements, i si vols els puc enumerar.
Sí, home, sí, m'agradaria, sí, sí, si podem que... agafar-nos alguna cosa, diguem-ne, sempre és millor quan tens un panorama negre al davant. A veure, va, a què ens podem agafar?
Hi ha tanta majoria d'opinions negatives que a mi m'agrada més aquests dies, aquestes setmanes, doncs pensar que hi ha alguns elements que si es fan de forma correcta i es fan de forma positiva, doncs la caiguda pot ser bastant més acceptable. Per exemple, primer de tot hem agafat el toro per les banyes bastant aviat, per tant s'estan prenent mesures de contenció de la inflació a nivell intern bastant aviat. Segon, estem veient per part de les, sobretot per part dels sindicats, una moderació important. És a dir, s'entén que si els salaris de cop i volta ja a curt termini pugen igual que puja la inflació, l'únic que lograrem doncs és un cercle viciós. Tenim aquesta moderació dels sindicats a favor. Tenim que de vegades ens en descuidem els fons europeus, i els fons europeus encara estan pendents de, primer, d'obtenir-se els efectes que pretenien tenir, i segon, encara queda molts fons europeus per assignar. De vegades ens oblidem, i això pot ser un element de reactivació econòmica important. I quarta, però podria allargar-me més encara, escoltem la política monetària del Banc Central, per exemple, el Banc Central Europeu, en el nostre cas d'Europa, doncs aquesta política monetària potser serà positiva, és a dir, potser lograrem buscar aquest equilibri adequat entre pujar els tipus per frenar la inflació, però que l'activitat econòmica no caigui massa. És a dir, potser lograrem buscar, és molt difícil, és difícil i complicat, però potser lograrem buscar o trobar un ajust monetari doncs adequat perquè la caiguda sigui més moderada.
Clar, jo m'apuntava, quatre elements que planteja, diu, ens hi hem posat aviat, tenim una certa moderació dels sindicats, arribaran fons europeus i el BCE està prenent mesures per entrar en alguns d'aquests elements. Vostè deia, tenim, per exemple, aquesta situació, aquesta moderació dels sindicats, que entenen que segurament ara augmentar els salaris amb el mateix ritme que la inflació podria ser un error. Li compro l'argument. El que passa és que no hi ha manera que arribi un acord de rendes. Tenim la inflació al 9%. L'acord que ha fet el govern espanyol, per exemple, amb els sindicats majoritaris pel que fa als funcionaris és al voltant del 3,5%, que és una xifra que encara no serveix per arribar a un pacte salarial, per exemple, en aquest país. Si no arriba ràpid aquest acord, la situació es pot complicar?
Sí, seria bo que es confirmés, però la línia d'aquestes negociacions, de les declaracions d'una part i l'altra, van en direcció aquesta política de rendes.
Un 3,5% seria una xifra acceptable des d'un punt de vista econòmic com a acord, diguem, més enllà de que després fem el prorrateig o no, en no sé quants anys, de com fem la resta, però allò per la part immediata, diguem-ne, que és el que les empreses sempre els preocupa d'entrada, no? Com per aquest primer cop d'aquest primer augment, un 3,5% hauria de ser assumible?
Seria una xifra molt adequada, jo crec, per intentar que no es traspassés totes les penalitats de la inflació en els salaris, que implica necessàriament, llavors, que no sabrem mai quan s'acaba aquesta inflació, perquè entrem en un cercle viciós, no? Augmenten els salaris igual que la inflació, i llavors doncs, tornem a tenir pressions inflacionistes doncs, de forma permanent. Sí, seria una mena de, jo diria, amb acord o sense acord, amb un acord virtual, és a dir, que finalment els pactes doncs, es produïssin al redor d'aquesta xifra, seria una xifra adequada. És veritat, independentment de que recuperem aquest poder adquisitiu els següents anys, doncs seria una política segurament adequada per frenar aquestes característiques de la inflació, que és la pitjor que té, que és el contagi. La inflació és enormement contagiosa i, per tant, tenim que evitar al màxim doncs, aquest procés de que un augment de preus passi amb un altre.
Un dels elements que vostè plantejava per dir a veure, a quins hi podem agafar per pensar que alguna cosa pot anar bé, no? O pot no ser tan dramàtica com podria ser, ens deia, ens hi hem posat aviat d'una banda i la confiança també en les mesures del Banc Central Europeu. Va haver-hi un moment en què el Banc Central Europeu semblava disposat a córrer molt, diguem-ne, en l'enduriment dels tipus i hem fet aquests 2-3 enduriment de tipus en un període de temps molt, molt breu. Vostè és dels qui en vaticina com a mínim encara un mes, en un termini de temps no gaire llarg?
Un mes segur, eh? El que es tenia que plantejar és si n'hi haurà més d'un, no?
Ho dic perquè aquí la Reserva Federal Nord-Americana, és a dir, la versió americana, diguem-ne, del Banc Central Europeu, acostuma a córrer bastant més que nosaltres.
Sí, el Banc Central Europeu no va ser especialment ràpid en assenyalar com a mínim una línia, no? El més important de vegades de la política monetària no és tant pujar els tipus o restringir la liquiditat, sinó avisar de què es farà. No? Això és el missatge més important pels mercats. I el Banc Central Europeu no va ser especialment ràpid en reaccionar. En canvi, jo diria que alguns governs europeus, i això finalment ha estat confirmat per la pròpia Comissió Europea, doncs sí que es van posar en marxa per començar a incorporar algunes mesures intervencionistes, cert, no? de ficar-se dintre dels mercats o de controlar els mercats d'una forma moderada, exacte, eh? Perquè si controlem o intervenim massa els mercats, de vegades doncs, podem espatllar més la situació que no. Però com a mínim jo crec que hi ha hagut una reacció important dels governs, hi ha hagut la reacció que calia del Banc Central Europeu, encara que, com deia, una mica retardada, i per tant això ens fa, almenys, de tenir un punt d'optimisme, eh? Que això es confirmi o no depèn de moltes coses i que moltes coses funcionin.
Passa que pot haver-hi molta gent, professor, que l'estigui escoltant i pensi, escolta'm, però clar, si el BCE torna a pujar els tipus, a mi em tornaran a pujar la hipoteca i ja vaig molt escanyat o vaig molt al límit, no? Justament per l'increment que ha patit aquesta hipoteca. De fet, els bancs ara mateix estan negociant què fer, no?, davant de, sobretot, famílies vulnerables, diguem-ne, que amb aquests encariments no puguin fer front a alguna d'aquestes quotes, no?, com gestionar, no?, aquesta possibilitat d'impagaments o famílies que les seguiran pagant, però que el cost d'aquests increments realment els lastri molt, molt, molt l'economia o que deixin d'arribar o que creixi aquesta xifra dels treballadors pobres, no?, d'aquesta gent que treballen i que malgrat això no arriben a final de mes. Ho dic perquè pot sorprendre, no?, que hi hagi persones que l'estiguin escoltant de dir potser això ens pot ajudar, no?, que la lectura global és que aquesta actuació del Banc Central Europeu ens pugui ajudar, però hi ha una casuística que és que molta gent ho passarà malament.
És cert, hi haurà una repercussió important amb el que pot ser el cost de moltíssimes hipoteques d'aquest país. Però haver contractat una hipoteca sense pensar que un tipus d'interès del 3, 3,5, ens estem movent en aquests moments, per exemple, sobre això, sigui amb una hipoteca de tipus variable amb una hipoteca de tipus fixa, doncs pensar que no arribaríem en un moment determinat amb aquests tipus que no són, perdoni, des del punt de vista històric, excessivament exagerats, i a més, dir-ho també, que són tipus que en relació a la inflació doncs encara són tipus reals negatius importants. Ara, jo no estic negant que hi ha molta gent que doncs, ho passarà malament, però sincerament, qualsevol assessor financer, qualsevol consell raonable que s'hagués donat en els darrers anys durant la contractació d'aquestes hipoteques, tindríem que haver considerat que doncs, aquests tipus negatius o tipus del 0% doncs, eren impossibles de mantenir a mig i llarg termini, i això efectivament ha passat, no? I és cert. Ara, per altra banda, com a element positiu, en aquests darrers 3 o 4 anys, doncs l'economia espanyola, i una altra vegada parlo de forma global, és veritat que no podem detallar, home, ha estalviat, eh? I en general hi ha un estalvi excessiu, de vegades en comptes corrents i dipòsits, que segurament molta gent doncs, el dedicarà en aquests augments de la hipoteca, perquè segurament aquests comptes corrents també començaran a tenir algun rendiment a partir d'ara, no? també ajustant-se a la situació dels tipus d'interès.
Aquesta seria potser la part positiva, no? Les persones que tenen aquests, un possible petit fons d'inversió, tenen un compte corrent, un compte d'estalvi, plans de pensions, etc. Aquí hi haurà una mica més de rendiment, diguem-ne, que és l'efecte col·lateral, no?
Sí, però també dic que no, amb això no soluciona aquest problema que dèiem, de que la persona tenia una hipoteca, tenia ja una quota ajustada, creia que seria per sempre més, i ara es troba doncs, amb un augment de la quota mensual, ben malament, i això, per tant, no ho podem negar de cap de les maneres, no?
En vam parlar molt del cost de la vida, no? Del que al final ens està costant el dia a dia enmig d'aquesta crisi, la famosa inflació. L'última dada parlava que estava al 8,9%, és la xifra que es va confirmar la setmana passada. També és veritat que quan un va a mirar el detall, és veritat que la inflació globalment està baixant, però que, per exemple, la inflació associada a la cistella de la compra bàsica de l'alimentació continua disparadíssima. Ja ha arribat a estar la inflació només del menjar al voltant de pràcticament un 14%. No? Quina lectura, quina previsió hem de fer ara de la inflació? Perquè recordo al principi d'aquesta crisi que es deia, escolta'm, sí, pot ser que a l'estiu arribem a passar els dos dígits pel que fa a la inflació, però en canvi l'any segurament quan el tanquem potser la tenim cap a voltants del 6,5%, no? I ara ja són poques veus les que creuen que arribarem a aquesta cota a l'acabar aquest any.
No, encara és probable. Ja hem tingut l'última dada d'inflació, ja ha sofert una caiguda important.
Sí, eh?
No tenim ni idea, diguem-ho clar, si això es pot mantenir o no durant, fins a final d'any, no ho sabem. La inflació és, a més, de contagiosa, molt traïdora i, a més, enormement negativa. Eh? O sigui, la inflació significa, sobretot, una pèrdua de poder adquisitiu tremendo, una incapacitat de fer previsions, planificacions, en general, a l'economia, i, per tant, un canvi de perspectives molt fort. I per això, precisament per això, és necessari actuar de vegades amb polítiques que no són enormement positives, com aquestes pujades d'interès, per frenar la inflació. És l'enemic número 1 de l'economia i de qui diu de l'economia, doncs de l'ocupació i de la demanda i del consum i del benestar en general.
És normal que l'alimentació no hi hagi manera que baixi? És a dir, aquesta darrera xifra de la inflació, la global, diguem-ne, era 8,9%, però clar, és que només l'alimentació va seguir pujant al 14,4%. És a dir, la gent al final li podem anar dient nosaltres als mitjans la inflació baixa, però quan van al supermercat o a la botiga de queviures a comprar no ho noten, al contrari.
Cadascú doncs, té la seva pròpia cistella de la compra, no? I per tant el que notes és, doncs, és el que veus de dia a dia. La inflació es mesura doncs, amb els preus de productes de dia a dia, productes de consum normal,
sí,
però també amb altres tipus de productes que només doncs, comprem ocasionalment. Globalment, aquesta xifra jo crec que és un bon càlcul de l'IPC i de la inflació, i per tant, si ha hagut una caiguda en el darrer mes, doncs és un element que tenim que veure com positiu. Continuarà així? No ho sabem. La gent ha d'estar doncs empipada per la situació de lo que compra diàriament i els augments de preu, per suposat, és un element molt, molt perjudicial per una gran part de la població. Per això és tan important doncs, acabar quan abans millor amb aquestes tensions inflacionistes. I aquest acabar amb aquestes tensions inflacionistes té efectes, com deia, col·laterals, durant un moment inclús frenar més l'activitat econòmica, que són negatius. No tenim altres formes de veritat d'atacar la inflació. L'economia és així de limitada, no? Sí. Fem una cosa per amb voluntat positiva i ens surt per un altre cantó doncs resultats negatius de la mateixa política.
És una cosa, no? N'arregla una i en pot tocar una altra, no? I a partir d'aquí sempre...
Efectivament, la política econòmica és així de contradictòria, sí. Si volem dir-ho així.
Una darrera qüestió, només perquè enmig de tot aquest debat s'ha parlat molt dels impostos, no? i de si s'han de pujar impostos, si s'han de baixar impostos. Tenim segurament aquest exemple extrem amb les seves particularitats del Regne Unit, que pot arribar a costar-li el càrrec a la primera ministra, que pugui ser, si no, la més de les més breus de la història del Regne Unit, perquè va fer aquesta mesura que era treure impostos, en aquest cas als rics. Aquí estem en un moment en què el govern espanyol està treballant en generar nous impostos, el Partit Popular demana baixar l'IRPF. Què hem de fer en una situació com l'actual? Què és el que s'aconsella fer en una situació com l'actual des del punt de vista dels impostos, professor?
Miri, pels polítics, la millor recomanació és que millorin els seus coneixements aritmètics, no? En general, hi ha coneixements aritmètics molt deficients per part d'una gran part de la classe política. Sembla que en el Regne Unit, doncs, aquesta deficiència aritmètica encara és més important que altres llocs, no? Sí. I en aquest cas jo diria que, senzillament, doncs, les regles bàsiques de sumar i restar, doncs, les desconeixien. I, afortunadament, els mercats els han avisat i en poques setmanes, sense fer massa mal, doncs han decidit, doncs, canviar completament aquestes decisions que havien pres fa 3-4 setmanes.
Professor, un plaer haver-lo escoltat. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí, per haver-nos donat com a mínim algun element, malgrat explicar i explicar molt bé quina és la situació, algun element al qual agafar-nos i pensar que alguna cosa potser ens ajuda a sortir-nos-en una mica ràpid. Una abraçada molt forta. Que vagi molt bé. Josep Soler, que és el director general de l'Institut d'Estudis Financers i que avui ens ha acompanyat aquí en directe al matí a Ràdio Estel. Passant 5 minuts del punt de les 9 del matí, farem una pausa molt breu per la publicitat. Obrirem el temps de tertúlia avui amb la Sílvia Angulo, amb el Xavi Barrera i amb el Roger Pi de Cabanyes, i d'aquí una mica més d'un quart d'hora, 20 minuts com a molt, ens acompanyarà també un altre economista, doctor en economia, catedràtic d'estructura econòmica per l'Institut Químic de Sarrià, Santiago Niño Becerra, avui en directe aquí al matí a Ràdio Estel, tot plegat després de la publicitat.
Ràdio Estel.